Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
I bon dia, Catalunya. La peu terra aquest dijous, per fi és dijous 4 d'abril del 2024. Torna a ser un dia de sol i d'ambient càlid al centre del dia. Les temperatures s'enfilaran encara més que ahir, es moran entre els 21 i els 27 graus al migdia. A la costa no es descarta que es formi alguna boira. Ara toca agafar la jaqueta, que l'ambient és fresc. Luis Rubiales reconeix que va anar a la República Dominicana a fer negocis amb hotels, però nega que tinguin res a veure amb la Federació Espanyola de Futbol, tal com sospita la Guàrdia Civil. A l'entrevista a La Sexta amb l'Anna Pastor, diu que ell mai ha cobrat comissions de cap constructora mentre n'era el president federatiu i que tampoc ha vist ni un ral per portar la Supercopa a l'Aràbia Saudita. Rubiales lamenta que no el deixin guanyar-se la vida, que fins i tot han pressionat empreses que volien fer negocis amb ell perquè se'n desdiguin, i explica que s'ha sentit expulsat d'Espanya. L'expresident federatiu també diu que té ganes d'explicar-se i que se sàpiga tota la veritat, perquè es demostrarà que no va fer res mal fet. Fins i tot està, afegeix, disposat a sotmetre's a un sèrum de la veritat per demostrar que mai va participar en cap orgia amb prostitutes, tal com va assegurar el seu tiet. De tot plegat en parlarem en una primera tertúlia. Joan Jupallàs, Santi Segurola. Un dijous que al Món a RAC1 entrevistarem Alejandro Fernández, el candidat del PP a les eleccions del 12 de maig, després de l'estira i arronsa amb Alberto Núñez Feijóo per decidir qui encapçalava la llista de les últimes setmanes. Ahir tots dos van donar el tret de sortida a la pre-campanya electoral en un acte a la ciutat de Barcelona. Serà Alejandro Fernández en temps de tertúlia, l'habitual dels dijous. Neus Tomàs, Concepció Baray, David Fernández i amb Mònica Hernández trepitjant l'ull de poll. On també hi ha hagut polèmica a les llistes és Esquerra, tot i que Pere Aragonès s'ha afanyat a apaivagar-la. Diu que malgrat que Roger Torrent no formi part de la candidatura, compta amb ell per repetir com a conseller en cas que pugui formar govern. Per cert, que aquesta mitjanit, parlant d'eleccions, arrenca la campanya electoral al País Basc, eleccions que es faran el pròxim dia 21 d'abril. Mentrestant, nou cas, una altra discriminació lingüística, en aquest cas a la Universitat de Girona. Qui va ser consellera, Gemma Geis, va demanar d'utilitzar el català en unes proves per consolidar la seva plaça de professora al centre. Però segons llegim al Nacional, el tribunal, de majoria castellano parlant, li va retreure falta d'ètica. Universitat de Girona. Més coses. José Andrés, el cuiner, diu que Israel sabia el que es feia quan va atacar el comboi de la seva ONG i va matar 7 persones. En una entrevista a Reuters explica que els tenien perfectament monitoritzats i que no va ser una desgràcia. Per cert, que ja fa 2 nits que al port de Barcelona hi ha 1.500 persones atrapades en un creuer. El motiu és que hi ha una 70 de turistes de Bolívia amb documents falsos que no poden baixar del creuer, a qui podrien haver estafat. I, per cert, totes aquestes notícies les podria haver explicat d'aquí a unes quantes hores al seu telenotícies, Xavi Coral. Avui a les 11 serà aquí al Món a RAC1 el Xavi, el presentador del TN de TV3, que s'estrena en el món novel·lesc amb el llibre Aprendre a esquivar les bales, basat en la història del seu avi que va lluitar a la Guerra Civil, dels diaris del seu avi. I després tele amb el David Broc i amb el Víctor Amela. I amb el Marc Saquegi, el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o... Vaja, de fet, de seguida repassarem tots els detalls de l'entrevista de Luis Rubiales aquesta nit a La Sexta, però abans, el que hem dit d'aquesta nit i matinada és que a aquesta hora l'AP7 està tallada a l'Ampolla, direcció nord, és a dir, sentit Barcelona, sentit França, per l'incendi d'un vehicle. Ha passat després de la mitjanit i a aquesta hora es fan desviaments per la Nacional 340 a la sortida 39 d'aquesta autopista. Ara sí, Pedro, anem al gra i parlem de Luis Rubiales, que s'ha explicat per primera vegada des que va esclatar aquesta anomenada Operació Brody aquest cas de suposats contractes irregulars.
Sí, ho ha fet en una entrevista a La Sexta, on l'expresident de la Federació Espanyola, recordem, en llibertat, després de declarar davant la Guàrdia Civil, assegura que ha hagut de buscar la vida a la República Dominicana perquè no li han deixat fer-ho a l'estat espanyol. És per això, assegura, que ha intentat posar en marxa negocis hotelers immobiliaris, és a dir, els mateixos que nega haver fet mentre era president de la Federació Espanyola.
Yo soy abogado.
¿Qué negocios quiere hacer
aquí? Yo soy abogado, pues hoteleros, negocios de compra y venta de inmuebles, de construcción, todo ese tipo de cosas. Porque el problema es que parece que no me quieren dejar ganarme la vida ni en el fútbol, ni tampoco en nada que no sea el fútbol.
Rubiales també ha negat qualsevol tracte de favor amb la constructora Gruconsa, de qui la Guàrdia Civil sospita que es van dur comissions. A més, ha defensat la transparència del trasllat de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. Diu que mai no ha rebut comissions de Gerard Piqué ni de la seva empresa, Cosmos.
Si es verdad que nos han grabado y tal, pues verán que yo no me he llevado ninguna mordida de Piqué, que es lo que han insinuado mucha gente, jamás. Ni Piqué me lo ha ofrecido, ni yo me he llevado nada.
De ese
Entonces,
contrato...
yo quiero estar muy tranquilo y muy poco reactivo en esto, de verdad. Yo tengo muchas ganas de llegar y hablar con la jueza y me ofrecía ir el primer día.
I sense que Ana Pastor li preguntés explícitament, Rubiales també s'ha llançat a desmentir haver tingut relacions sexuals amb prostitutes arran de les acusacions del seu tiet, també extreballador de la Federació Espanyola, que el va acusar d'haver organitzat orgies en reunions de feina.
Fiestas, ¿Y qué motivos tendría?
Le voy a decir una cosa muy tajante, muy claro. Estoy dispuesto, si hay un médico que nos asegure que poniéndonos suero de la verdad, me preguntan si yo alguna vez he estado con una prostituta y yo voy a contestar que no.
I per rematar-ho, Rubiales també s'ha refermat en el cas Jenny Hermoso, diu que el seu petó no consentit no és, en cap cas, cap agressió sexual.
De tot el que hem anat escoltant... Jo és que tinc uns... A mi el personatge em sembla un personatge, em sembla un cretí, em sembla un kinky, em sembla un... Però... Si fa negocis a la República Dominicana... És que jo, tot això, Guàrdia Civil, no hi ha hagut judici, no hi ha hagut res, aquí comença a sortir un desvio de mig milió d'euros, bueno... Si unes prostitutes, perquè el tiet, que és un tiet que no es parla des de fa temps, vull dir, tot plegat és com molt tèrbol, molt estrany, molt estrany, i no sé jo. Bueno, el Segurola i el Pallàs, que en saben més, ens ho explicaran aquí al món a RAC1. I mentrestant, cada dia anem coneixent nous detalls del sumari del cas, que revela negocis que Luis Rubiales tenia en marxa durant el seu mandat a la Federació Espanyola. Aquí és el problema. Aquest és el problema. El que pugui fer a partir de que deixa la Federació Espanyola, si fa negocis a la República Dominicana, si són legals, com fot el que vulgui. El problema és que quan tu tens un càrrec com el que tens... O sigui, et converteix en comissionista. Aquest és el problema.
Entre d'altres coses, en aquest sumari s'explica com la Guàrdia Civil va trobar més de 300.000 euros en metàl·lic en un hotel de Granada que ell mateix gestionava juntament amb el seu soci, el Nene. En aquest sentit, la policia sospita que aquests calés provenen de les esmentades comissions de la constructora Grucons. Els investigadors creuen que Rubiales va desviar-hi prop de 4 milions d'euros de la Federació i que, a canvi, es va embutxacar més de mig milió. També crida l'atenció el que publica La Vanguardia, que fins fa poc al seu entorn li enviava calés en metàl·lic a la República Dominicana i que Rubiales va arribar a demanar 400.000 euros al president de la UEFA, Alexander Seferin, perquè l'ajudés un cop el van inhabilitar.
Això és més sorprenent, a no ser que fos perquè, com ha passat, li bloquegessin els comptes. O sigui, és que no, això és el que s'haurà de decidir davant de la jutgessa que porta el cas, que és el jutjat de Majadahonda, que és on es porta aquest cas, però repeteixo que... anirem sabent després d'aquesta entrevista d'aquesta nit a La Sexta. Què més tenim, Adrià?
Doncs que aquest matí cap a les 10 el candidat del PP a les eleccions al Parlament, Alejandro Fernández, serà aquí al món a RAC1. Això l'endemà que els populars donessin el tret de sortida a la precampanya pel 12 de maig. Ho van fer en un acte a l'Hotel Plaza de Barcelona amb Alberto Núñez Feijó. Tant el líder del PP com Fernández creuen que el 12M és el primer assalt per recuperar el govern espanyol.
Significará acabar con el proceso en Cataluña y acabar con el sanchismo. Todo a la vez, aquí y ahora, es nuestra oportunidad, es nuestro momento.
Que mi compromiso con Cataluña es absolutamente especial y prioritario, porque teniendo un buen resultado en Cataluña, conseguiremos gobernar para el conjunto de los españoles.
Ara bé, sembla ser que la mala maror entre Fernández i Feijóo encara no s'ha dissipat, i més tenint en compte que, com us explicàvem ahir, cap dels primers noms a la llista és proper al candidat català. Manu Reyes és el número 2, i els caps de llista per Tarragona, Lleida i Girona seran Pere Lluís Huguet, Montse Berenguer i Jaume Berai.
Jaume Berai, que és el germà precisament de Conxi Berai, la tertuliana del Món RQ, que avui serà amb nosaltres, com tots els dijous. I s'han dit que efectivament hi ha noms a la llista que Alejandro... Sé que, pel que em consta, Alejandro Fernández i Alberto Núñez Feijóo han millorat relacions. És que veurem què passa. I Alejandro Fernández traurà, jo crec, un resultat. Ja pot anar-se molt, molt... Crec que molt bo. El resultat que traurà el PP serà molt bo a Catalunya, aquestes eleccions. I, evidentment, veurem llavors a qui se li vol imputar això. Si a Feijóo o Alejandro Fernández. Això ho veurem, avui en parlarem amb ell aquí al Món a RAC1, això pel que fa al PP, perquè Esquerra Republicana, Pere Aragonès, ha tancat el debat sobre la sorprenent absència de Roger Torrent a les llistes del 12 de maig.
Sí, el president deixa clar que si torna a repetir el càrrec, el farà de nou conseller d'empresa.
Per tant, compto amb ell, evidentment, compto amb ell per l'equip econòmic del govern, per l'equip en l'àmbit de l'empresa i el treball. És el conseller que avui està liderant un àmbit en el que tenim la taxa d'atur més baixa dels darrers 15 anys, i per tant, si de mi depèn, evidentment, i això la paraula tenen els ciutadans de Catalunya, doncs estaré encantat de seguir comptant amb ell la propera legislatura com a conseller.
L'altre nom de les llistes d'Esquerra, en aquest cas per les eleccions europees, que també ha generat polèmica, és el del meteoròleg Tomàs Molina, que serà el número 2 al Consell Professional d'Informatius de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. A més, un comunicat en què lamenta el fitxatge de Molina pels republicans. Creu en què malmet la independència periodística de TV3 i fa que se l'associï amb una determinada ideologia política.
Mentrestant, a Catalunya els partits ja prenen posicions de cara a les eleccions el 12 de maig. Recordem que el País Basc aquesta mitjanit arrenca la campanya electoral.
Sí, el PNB i Bildu es juguen la victòria que per primera vegada podrien portar-se l'Esquerra Abertzale. Tot i això, l'escenari polític està força dat i beneït. Els nacionalistes bascos i el Partit Socialista, si sumen, tornaran a fer pinça per continuar governant com fins ara. En una entrevista aquesta nit a Televisió Espanyola, el candidat del PNB, Imanol Pradales, ha fet bandera de l'experiència i la capacitat de gestió del seu partit davant de Bildu.
Nuestra capacidad gestora, nuestra capacidad de gobernar para todos, para todas las personas, la capacidad de integrar diferentes sensibilidades, la pluralidad y la apertura versus lo que, bueno, pues parece que Bildu, que es la otra opción, que es, en mi opinión, incertidumbre, una agenda vacía respecto a contenidos concretos y riesgo.
Les eleccions basques és la primera de les tres cites electorals que hi haurà a l'Estat aquesta primavera.
Hi ha un nou cas de discriminació lingüística. Aquest cop el trobem a la Universitat de Girona.
Sí, l'exconsellera Gemma Geis va reprendre les seves classes a la UDG i va reclamar poder fer servir el català en unes proves per estabilitzar la seva plaça de professora. El problema va arribar perquè més de la meitat dels membres del tribunal que l'havia d'examinar eren de fora de Catalunya. Geis finalment va poder fer les proves en català mitjançant un servei de traducció simultània. Tot i això, l'exconsellera de Recerca i Universitats va haver de sentir els retrets de dos dels examinadors. Segons explica el Nacional, en el moment d'avaluar-la li van retreure que no fes servir el castellà perquè és la llengua comuna, i la van acusar de faltar el respecte a l'ètica universitària. Un d'ells fins i tot va treure pit de no saber parlar català perquè, segons va dir, això demostra que és la universitat. I per si no n'hi hagués prou, després de la traducció simultània va arribar a admetre, aquesta mateixa persona, que podia haver entès el que deia Geis sense cap auricular.
Dos minuts i un quart de set del matí. El xef José Andrés creu que l'atac al comboi humanitari de la seva ONG a Gaza no va ser involuntari.
Sí, en declaracions a Reuters, Andrés insisteix que l'atemptat no va ser qüestió de mala sort perquè l'exèrcit d'Israel els tenia perfectament controlats.
Van intentar avisar l'exèrcit del que estaven fent, que els estaven atacant a una zona desmilitaritzada, en una zona que controla l'exèrcit d'Israel. Sabien perfectament que el nostre equip s'estava movent per aquesta zona amb tres cotxes blindats.
A més, reclama que hi hagi una investigació exhaustiva de l'atac d'Israel que va matar a 7 treballadors de l'ONG que repartien menjar i ajuda humanitària a Palestina. El primer ministre hebreu, Benjamin Netanyahu, té cada cop menys suports, i fins i tot alguns dels ministres del govern de concentració ja li exigeixen a hora d'ara...
Com?
Que... Perdona. No, alguns dels ministres del govern de concentració li exigeixen a hores d'ara que convoqui eleccions ja al mes de setembre. Ara sí.
Que estàs nerviós pel tema del nou merder que tenim a Renfe.
Doncs sí, mira, bàsicament, ara ens ho explicava el Ramos, que per falta d'alimentació elèctrica hi ha un tall a la circulació ferroviària entre Mollet, Sant Fost i Rubí, que afecta els trens de la línia R8 i s'estableix, doncs, com sempre i com ja és habitual, servei alternatiu per carretera.
Pràcticament un quart de set del matí i per segona nit consecutiva tenim un creuer a Barcelona, al port de Barcelona, amb 1.500 persones que continua immobilitzat.
Sí, el motiu és que entre el passatge hi ha una setantena de turistes bolivians que, segons les autoritats, tenen documentació falsa. Ells asseguren, però, que els han estafat, denuncien que l'agència els ha deixat a l'estacada i que els han cancel·lat els bitllets d'avió que tenien comprats per poder tornar al seu país, a Bolívia. Segons ha pogut saber RAC1, fonts properes al consulat apunten que el vaixell seguirà avui la seva ruta prevista cap a Itàlia i que la setantena de bolivians continuaran els processos i els tràmits des de Barcelona.
Déu-n'hi-do. Per cert que diversos fàrmacs que es fan servir contra l'obesitat podrien servir també per frenar la progressió del Parkinson.
Sí, és el que ha demostrat un assaig clínic que publica el New England Journal of Medicine. Segons l'informe, són tres medicaments que recepten per tractaments de diabetis i també d'obesitat. Poden afectar el cervell i evitar que redueixi la mobilitat de les persones amb Parkinson. De moment, s'ha avaluat l'evolució que ha tingut amb 156 pacients que han participat en l'assaig durant un any.
I a les pròximes hores passarà a mans del jutge el pare que presumptament va matar ganivetades el seu fill de 5 anys a Bellcaire d'Empordà.
Els veïns del poble continuen en estat de xoc i l'Ajuntament ha decretat ara 3 dies de dol després d'assassinar el seu fill mentre dormia. El suposat agressor també va apunyalar la seva parella i mare de la criatura, que està ingressada en estat crític. És el tercer menor que ha mort en mans dels seus pares aquest 2024 a Catalunya. És a dir, des del gener ha mort un nen cada mes per violència vicària.
Déu-n'hi-do. Mare de Déu. Bueno, el dia que arriba a les llibreries, l'últim còmic de Mortadelo i Filemó.
Sí, com ja va avançar ahir aquí al Món a RAC1, es diu París 2024 i relata les peripècies dels dos detectius estrafolaris als Jocs Olímpics d'aquest estiu. És el còmic pòstum de l'il·lustrador Francisco Ibáñez, que va morir, recordem-ho, el juliol de l'any passat. L'obra té 20 pàgines i conté els dibuixos a llapis de l'autor. L'última pàgina, però, no està acabada perquè Ibáñez va morir sense poder-hi posar el diàleg.
I ara amb l'Albert Pedrol, d'aquí uns moments la resta dels esports, però abans, aquesta nit, Bizarrap ha publicat una nova sessió de dues cançons. Aquesta es diu Endiamantado i aquesta altra. Ai, jo no dic res. Entre les de 20, es diu aquesta cançó, és la sessió número 59 de Bizarrap, i aquesta vegada la fa en col·laboració amb el mexicà Natanael Cano, conegut per barrejar, com es podeu dir, trap i música tradicional de Mèxic, del seu país. I per cert, que Warner Bros. Anuncia que està treballant en una cinquena entrega de Matrix. Ara bé, serà la primera que no dirigeixi cap de les dues germanes Wachowski, tot i que la Lana la produirà. La dirigirà el guionista de Mart, Drew Goddard, i encara no queda clar si Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss o cap dels protagonistes de l'anterior pel·lícula s'hi participaran. A la resta dels esports, què més?
Doncs que el PSG i el Manchester City, és a dir, els rivals del Barça i del Real Madrid a la Champions, han guanyat els seus últims partits. Els de Luis Enrique s'han classificat per la final de la Copa, mentre que el City va golejar 4-1 l'Aston Villa a la Lliga amb 3 gols i exhibició de Phil Foden. I que el comitè de competició ha sancionat amb 2 partits el porter del Rayo Majadahonda, que va rebre insults racistes en un camp de primera federació, la tercera divisió del futbol espanyol. Es tracta del senegalès Cheikh Sarr, a més, també han donat per perdut el partit al Rayo per 3-0, li han tret 3 punts i l'han multat amb 3.000 euros. Competició també ha multat l'equip rival, el Sestao River, haurà de jugar els dos propers partits a porta tancada i haurà de pagar una multa de 6.000 euros.
I pel que fa al temps, Mònica, què?
Continuen.
Està setmana avorrida,
Sí, totalment. Continuen les temperatures altes. De fet, ahir ja es van arribar als 26 graus al Dover i també a Benissanet, 24 a Ulldecona i a Vinyols i als Arcs, 23 al Prat de Llobregat i també a Vilanova i la Geltrú, i avui es repetiran aquestes temperatures o fins i tot pujaran una mica més cap a les comarques interiors i comarques de Girona. Per tant, ambient càlid al migdia i fresca ara mateix amb 5 graus a Vic, 13 graus a Badalona, 10 a Granollers, 6 a Girona, 7 a Lleida, 11 a Tarragona i 13 a la ciutat de Barcelona. Dia de sol i núvols prims i amb algunes boires que es poden formar en punts de la costa, fruit del contrast tèrmic entre aquest ambient més càlid i el mar que encara es manté fred. I els propers dies encara pujaran més les temperatures, tocant sostre el cap de setmana, es mantindran altes també de cara a dilluns. Aquestes boires que arran de mar es poden fer més espesses, i dilluns i dimarts sí que es podrien formar algun ruixat. Seria en poqueta cosa, però tindríem un temps més insegur entre dilluns i dimarts.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
El diàling. Hola, què tal? Bon dia.
Hola, molt cruixit. Estic molt cruixit.
Jo també.
Ahir vaig anar al gimnàs i em vaig passar.
Ai, molt bé.
Tu estàs cruixit per una altra banda.
Jo és que estic permanentment cruixit, jo. Aquestes hores. Què?
Tot bé, Adrià?
Tot bé, tot bé. Ara sí, millor.
Sí, perquè acaba.
Una mica de mal a la llengua.
Ja ho recuperarem, això rai. Qui també està cruixit és el Joan Puquí, que fa uns dies es va llevar amb el peu esquerre i va explotar el que t'hi jugues.
Sí, de treballar a mig termini, no?
No, necessites un entrenador.
De puta polla, estic.
Uix, un entrenador.
De puta polla, estic.
Hola,
Joan Puquí.
Vinc a cagar-me amb la primavera, la puta primavera dels collons.
Però perquè he hagut d'aparcar a prendre pel cul, perquè aquí estava tallat
la diagonal. Que ara ja l'han obert! Que ara ja l'han obert! Me cago en la puta. Trobo aquí una gilipollada de tallament, que hi insisteixo.
Ara estic obert.
Segon, em cago amb el puto tramvia dels collons. Em cago amb el puto tramvia, que fa 20 anys la ciutadania va votar que no volia el tramvia, i aquesta gent estan fent el tramvia, que era més demòcrata porcioles.
Us bombin a tots.
I els diré, aneu a passar el cap de setmana i a collir espàrrecs a les putes branques i flors i paterres del carrer Consell de Set.
Calma, serenidad, relájate.
Teníem el dia. I a les 6 i 21 minuts del matí avui ens visitarà Alejandro Fernández. Amb Alejandro Fernández es poden parlar de moltes coses, però bàsicament el que millor parles de música. O sigui, Alejandro Fernández és un gran... una persona que li agrada molt la música, però molt. És un gran fan devot del Britpop, també del rock dur, i sobretot el seu gran grup va ser Queens of the Stone Age. Passa una cosa amb ell, que sempre diu que el millor concert el va viure a finals de l'any 98, crec que era. Crec que va dir, l'any 98, amb un concert d'un dels cantants que va morir fa molt poc, víctima del Covid. No tenia ni 60 anys, que es diu Mark Lanegan, que va ser un dels cantants de Queens of Stone Age i que té diversos discos en solitari que valen molt la pena. Aquesta cançó és una meravella. She's gone. Shouldn't bring down.
I amb la música de Marc Lanegan hem arribat a les 6:24.
El món a RAC 1.
I a aquesta hora venim un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Avui l'assassinat d'un nen de 5 anys a mans del seu pare a Bellcaire d'Empordà apareix a les portades de diversos diaris.
Sí, La Vanguardia diu un home mata el seu fill de 5 anys i deixa ferida la mare, mentre que al periòdico Llegim un home mata el seu fill i malfereix la seva dona a Bellcaire d'Empordà. El Punt Avui titula detingut per haver matat el seu fill a Bellcaire d'Empordà i afegeix que el nen tenia 5 anys i que l'home també hauria ferit greument a ganivetades la dona. També se'n fa ressò el diari de Girona, diu un pare mata el seu fill de 5 anys a Bellcaire i explica que els Mossos l'han detingut hores després en una carretera d'Albons amb l'arma del crim i que l'home també va apunyalar la seva dona, que va ingressar greu al Trueta. Finalment, en fa ressò també el diari El País, el titular és detingut un home per matar el seu fill de 5 anys i ferir la mare.
Per tot i això, el nom que repeteix més a les portades dels diaris és el de Luis Rubiales, tot i que cada diari hi apareix per un tema diferent.
Exacte, La Vanguardia diu que la trama de Rubiales va enviar diners a República Dominicana i explica que l'exdirigent de futbol l'ha imputat en tornar a Espanya per presumpta corrupció. Per la seva banda, el periòdico titula La Guàrdia Civil apunta que Rubiales va cobrar 530.000 euros en comissions, mentre que ara llegim Rubiales torna a Espanya i queda lliure a l'espera de situació judicial. També va per aquí El Mundo, que titula Rubiales pendent de declarar davant de la jutgessa després que l'hagi detingut Luco. Detalla que el van arrestar a l'avió en aterrar, acusat de desviar 3,8 milions d'euros de la Federació i que la Guàrdia Civil sosté que derivava obres a Gruconsa a canvi de comissions. I titular semblant a La Razón, que diu Rubiales imputat i en llibertat a l'espera de declarar després d'arribar a Barajas. En canvi, El País du en portada que Rubiales va muntar una trama societària amb altres caps de la Federació, segons la Guàrdia Civil, i per la seva banda, l'ABC titula El jutge busca comissions de Piqué a Rubiales a Andorra.
A 7:45 ampliarem aquest repàs als diaris a la lectura de la premsa en diagonal. Ara són les 6:26.
Javier Gutiérrez y Luis Zaheras son una singular pareja en Pájaro.
¿Y a dónde tienes que ir?
A Rumanía.
Los ganadores del Goya viajan por media Europa con esta emotiva y divertida road movie. Premio al mejor actor en el Festival de Málaga. Pájaros, 5 de abril en cines.
¿Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Ja falta poc per la gala dels Premis DRAC.
La nit en què els premiats brillen amb llum pròpia, en rebre l'escama de drac, obra de Missouri, que simbolitza la tenacitat i l'esforç necessaris per assolir les grans fites.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
celebrem les grans fites dels guanyadors dels Premis DRAC amb els guardons de Missouri, marca referent d'alta joieria contemporània fundada per Unió Suïssa.
Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre, i descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, part del Fòrum.
A SM Savall estem compromesos en fer un món més sostenible, un país més verd. Retirem tot tipus d'amiant de forma segura. Protegim així el medi ambient. Menys amiant, més vida. SM Savall. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a smsavall.es.
RAC+1 Podcast.
Oxigen. Un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1. Amb Mònica Usat.
El 25 de setembre del 62, una riuada va afectar el Vallès i el Baix Llobregat, convertint-se en la pitjor catàstrofe natural a Catalunya.
Va arribar la onada d'aigua, més restes de fang, de pedres, d'arbres, i se'ls van dur a tots.
Ara, l'Ajuntament de Terrassa busca víctimes i infants desapareguts.
Ni tan sols que aconseguim que una persona trobi un familiar, això ja serà un èxit.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1. RAC1. Innocente 10, coordinador del club de futbol La Torreta.
primer equip de Lamine Yamal.
Este chico, en el mejor Barça que hemos conocido con Xavi, Iniesta y compañía, este es superior a Messi. Primero porque tiene físicamente más fuerte, es más desbordante desde pequeño, ¿eh? Él cogía, sacaba la pelota desde la portería nuestra y se iba para adelante y se llevaba todo lo que aparecía y se la daba al compañero, marcaba al compañero, o sea, era espectacular.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Albert Pedrol, Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Que Luis Rubiales lamenta haver de buscar-se la vida a la República Dominicana perquè l'estat espanyol li posa traves.
Ho ha dit aquesta nit en una entrevista a La Sexta, però nega que tinguin res a veure amb la Federació Espanyola de Futbol, com sospita la Guàrdia Civil, que l'acusa de cobrar comissions de la constructora Gruconsa. Diu que s'ha sentit expulsat d'Espanya i que no ha cobrat comissions de cap empresa ni tampoc per portar la Supercopa a l'Aràbia Saudita.
La Guàrdia Civil va trobar més de 300.000 euros en metàl·lic en un hotel que gestionava precisament Rubiales.
Segons el sumari del cas, la policia sospita que aquests diners provenien de les comissions de l'empresa Gruconsa, on, segons els investigadors, Rubiales hauria desviat prop de 4 milions d'euros de la federació i s'hauria embutxacat un milió a canvi.
Avui Alejandro Fernández serà aquí al món a reculen demà que els populars donessin el tret de sortida a la precampanya del 12 de maig.
El candidat del PP ho va fer acompanyat d'Alberto Núñez Feijóo, amb qui va anar a l'una per presentar-se com a l'única alternativa a l'independentisme, malgrat les discrepàncies entre tots dos després que la llista dels populars no hi hagi cap afí a Fernández.
Aquesta mitjanit arrenca la campanya electoral al País Basc.
El PNB i Bildu es juguen la victòria que per primera vegada podria emportar-se l'esquerra a Berchale, però tot apunta que els nacionalistes bascos i el Partit Socialista, si sumen, tornaran a pactar per seguir governant.
I polèmica per un cas de discriminació lingüística a la Universitat de Girona.
L'exconsellera Gemma Geis va reprendre les seves classes a l'UdG i va reclamar poder utilitzar el català en unes proves per estabilitzar la seva plaça, però més de la meitat del tribunal s'hi va negar. Tot i que finalment ho va fer en traducció simultània, els examinadors li van retreure que no utilitzés la llengua comuna.
El xef José Andrés creu que l'atac al comboi humanitari de la seva ONG a Gaza no va ser involuntari.
En declaracions a Reuters insisteix que l'exèrcit d'Israel els tenia perfectament controlats. A més, reclama que hi hagi una investigació exhaustiva de l'atac que va matar 7 treballadors de la seva organització.
1.500 passatgers fa dues nits que estan en un creuer immobilitzat al port de Barcelona.
I són perquè una setantena de turistes bolivians, segons les autoritats, tenen documentació falsa. Ells asseguren, però, que els han estafat.
I en les pròximes hores ha de passar a mans del jutge el pare que presumptament va matar el seu fill de 5 anys a Bellcaire d'Empordà.
Després d'assassinar-lo a ganivetades, també va apunyalar la seva parella i mare de la criatura, que està ingressada en estat crític. És el tercer menor que mor abans dels seus pares aquest 2024 a Catalunya.
A la resta dels esports, Pedrol, sancionen amb dos partits el porter del Rayo Majadahonda, que va rebre insults racistes en un camp de tercera divisió.
Es tracta del senegalès Cheikh Sarr. També han donat per perdut el partit al Rayo, li han tret 3 punts i l'han multat amb 3.000 euros. Competició també ha multat l'equip rival. El Sestao River haurà de jugar els dos propers partits a porta tancada i haurà de pagar una multa de 6.000 euros.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Avui continuarà el temps tranquil, amb sol i també algunes boires a la costa.
Ah, exacte, sí, aquestes temperatures tan altes que estem tenint aquests dies farà que, contrastades amb la temperatura del mar, doncs es puguin formar algunes boires arran de mar que els propers dies poden ser més espesses. I avui les temperatures diurnes pujaran respecte a les d'ahir, especialment a les comarques interiors, moltes màximes de 22 a 27 graus i tot plat amb sol, amb pinzellades de núvols prims i, com dèiem, amb aquestes boires arran de mar. I els propers dies pugen més les temperatures, tocaran sostre de cara al cap de setmana i encara es mantindran altes a principis de la setmana que ve i entre dilluns i dimarts podrien arribar alguns ruixats.
I què marquen els termòmetres?
Entre els 12 i els 14 graus ara mateix a la ciutat de Barcelona, 11 graus a Tarragona, 7 a Lleida, 6 graus a Girona, 2 a Prades, 3 a Puigcerdà i 10 a Horta de Sant Joan.
Pel que fa a les carreteres, a aquesta hora l'AP7 està tallada a l'Ampolla en sentit Barcelona per l'incendi d'un vehicle, ha passat després de la mitjanit i a aquesta hora es fan desviaments per l'N340 a la sortida 39 d'aquesta autopista. I pel que fa al transport públic, per falta d'alimentació elèctrica està interrompuda la circulació de trens entre Mollet-Sant Fost i Rubí, que afecta als convois de la línia R8. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i també Cerdanyola Universitat i els tècnics de DIS encara treballen per intentar arreglar aquesta incidència. Són les 6:34, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui 4 d'abril.
RAC 1. El 6 i el 7 d'abril t'esperem a la 63a Fira d'Artés.
L'exposició de cotxes i maquinària agrícola més gran del Bages. No deixis escapar aquesta oportunitat i aprofita els preus de fira.
I com a novetat, vine a visitar l'espai Bicicletes amb els últims models i tota mena d'activitats per als amants de les dues rodes.
A més, artesania, cervesa artesana, cultura popular.
El 6 i el 7 d'abril, fot-li gas a la fira.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Philip, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol, des de 1983. Ara, a Balmes 228.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara Ponès.
El món a RAC 1.
6 i 35, Luis Rubiales passa en llibertat la seva primera nit a Espanya i es defensa de les acusacions de corrupció a la Federació Espanyola de Futbol. L'exdirigent s'ha explicat per primera vegada des que va esclatar l'operació Brody, el cas de suposats contractes irregulars. Ho ha fet en una entrevista a La Sexta, on ha lamentat que s'hagi de buscar la vida a la República Dominicana perquè l'han expulsat, diu, de l'estat espanyol.
Sí, Rubiales va aterrar ahir al matí a l'aeroport de Barajas, on l'esperaven agents de la Guàrdia Civil per prendre-li declaració. El van recollir a la pista amb una furgoneta negra, el van interrogar i després el van deixar anar en llibertat amb càrrecs a l'espera que la jutgessa el deixi en llibertat definitiva o que l'interrogui. En aquesta entrevista enregistrada el dimarts a La Sexta, Rubiales assegura que estava al Carib per intentar posar en marxa negocis hotelers i immobiliaris, és a dir, els mateixos que nega haver fet mentre era president de la Federació Espanyola.
Yo soy abogado.
¿Qué negocios quiere hacer
aquí? Yo soy abogado, pues hoteleros, negocios de compra y venta de inmuebles, de construcción, todo ese tipo de cosas, porque el problema es que parece que no me quieren dejar ganarme la vida ni en el fútbol, ni tampoco en nada que no sea el fútbol.
A més, Rubiales ha defensat la transparència del trasllat de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. Diu que mai no ha rebut cap comissió ni de Gerard Piqué ni de la seva empresa, Cosmos.
Si es verdad que nos han grabado y tal, pues verán que yo no me he llevado ninguna mordida de Piqué, que es lo que han insinuado mucha gente, jamás. Ni Piqué me lo ha ofrecido, ni yo me he llevado nada.
De ese
Entonces,
contrato...
yo quiero estar muy tranquilo y muy poco reactivo en esto, de verdad. Yo tengo muchas ganas de llegar y hablar con la jueza y me ofrecía ir el primer día.
I sense que li preguntessin explícitament, Rubiales també s'ha llançat a desmentir haver tingut relacions sexuals amb prostitutes arran de les acusacions del seu tiet, també extreballador de la Federació Espanyola, que el va acusar d'haver organitzat orgies en reunions de feina.
Fiestas, ¿y qué motivos tendría?
Le voy a decir una cosa muy tajante, muy claro. Estoy dispuesto, si hay un médico que nos asegure que poniéndonos suero de la verdad, me preguntan si yo alguna vez he estado con una prostituta, y yo voy a contestar que no.
I mentrestant, cada dia anem coneixent nous detalls del sumari del cas que revela els negocis que Rubiales tenia en marxa durant el seu mandat a la Federació Espanyola de Futbol.
Sí, entre d'altres coses, la Guàrdia Civil va trobar més de 300.000 euros en metàl·lic en un hotel de Granada que el mateix Rubiales gestionava juntament amb el seu soci i amic íntim, el Nene. En aquest sentit, la policia sospita que aquests calés provenien de les esmentades comissions que Rubiales podria haver cobrat de Grucons. Els investigadors creuen que l'expresident de la Federació Espanyola va desviar-hi prop de 4 milions d'euros de la Federació i que, a canvi, es va embutxacar més de mig milió. També crida l'atenció el que publica La Vanguardia, que fins fa poc al seu entorn, l'entorn de Rubiales, li enviava calés en metàl·lic, també a la República Dominicana, i que l'expresident de la Federació va arribar a demanar 400.000 euros al president de la UEFA, Alexander Seferin, perquè l'ajudés un cop el van inhabilitar de les Rozas.
Per cert, encara vinculat a la Federació Espanyola, el president interí, Pedro Rocha, ja ha convocat les esperades eleccions.
Sí, les primeres eleccions post-Luis Rubiales seran el dilluns 6 de maig. Rocha continua amb la idea de presentar-se i és per això que ahir mateix va dimitir del càrrec perquè la Junta Gestora pugui començar a preparar els comicis.
6 i 39, aquest matí el candidat del Partit Popular a les eleccions al Parlament, Alejandro Fernández, serà aquí al món a RAC1. Parlarem amb ell cap a les 10 del matí, l'endemà que els populars donessin el tret de sortida a la precampanya per a les eleccions del 12 de maig. Ho van fer en un acte a l'Hotel Plaza de Barcelona, en un auditori ple, amb la presència també del president del partit, Alberto Núñez Feijó. Malgrat la tibantor entre Fernández i Feijó, és un secret a veus, malgrat que la tibantor, volíem dir, és un secret a veus, ahir tots dos van aparcar les diferències per anar a l'una i van presentar-se com l'única alternativa a l'independentisme. Feijó assegura que el PSC ha abandonat el constitucionalisme, que un vot als socialistes és un vot perdut i que només el PP garantirà la unitat d'Espanya.
Por eso, queridos amigos, nos presentamos sin trampa ni cartón. El que quiera independencia y el que quiera procés, que les vote al PSC, a Esquerra y a Junts. Y el que quiera libertad, el que quiera realidad y el que quiera trabajar por los demás, ahí sí, ahí está el Partido Popular de Cataluña.
Els populars estan convençuts que un bon resultat el 12 de maig a Catalunya serà el primer pas per poder recuperar després la Moncloa. Laia Colomer.
Sí, després de només obtenir 3 diputats el 2021, ara els populars estan convençuts que el vent els bufa a favor per la tendència a l'alça a l'Estat i també per la factura que l'amnistia pugui passar al PSC. I és precisament aquesta la ferida que furgaran. Ahir qualsevol discussió sobre les llistes va quedar sota la catifa i el partit es va reivindicar com l'única candidatura capaç de combatre l'independentisme. A més, tant el candidat Alejandro Fernández com Alberto Núñez Feijó creuen que el 12 de maig és el primer assalt per recuperar el govern espanyol.
Significarà acabar con el proceso en Cataluña y acabar con el sanchismo, todo a la vez, aquí y ahora. Es nuestra oportunidad, es nuestro momento.
Que mi compromiso con Cataluña es absolutamente especial y prioritario, porque teniendo un buen resultado en Cataluña conseguiremos gobernar para el conjunto de los españoles.
Tot plegat en el primer gran acte de precampanya davant d'un miler de persones i que va servir per presentar els caps de llista per Tarragona, Lleida i Girona. Com s'havia avançat, seran Pere Lluís Huguet, Montse Berenguer i Jaume Barall.
Això pel que fa al PP, mentrestant Esquerra, Pere Aragonès ha tancat el debat sobre l'absència de Roger Torrent a les llistes electorals del 12 de maig, Agustí.
Sí, el president deixa clar que si torna a repetir en el càrrec, el farà de nou conseller d'empresa i el mateix Torrent defensa que ja ho ha fet tot al Parlament com a portaveu del partit i president de la cambra i que ara està centrat en la seva feina al capdavant de la conselleria.
Jo sé que compto amb el recolzament i la confiança del president i del meu partit i per tant vull continuar desenvolupant aquesta tasca. Espero poder-ho fer un cop sigui reescollit com a president el president Aragonès, perquè insisteixo, estic molt focalitzat en la feina al govern. Encara ens queden moltes coses per fer, moltes coses per desplegar. Tinc l'energia i la voluntat de seguir-ho fent.
Les que també voldrien repetir com a consellera són Gemma Aubas Art a Justícia i Meritxell Serreta a Exteriors. Ara bé, de moment, cap de les dues va a les llistes dels republicans.
L'altre nom de les llistes d'Esquerra, en aquest cas per les eleccions europees, que també ha generat polèmica, és el del meteoròleg Tomàs Molina, que serà el número 2. El Consell Professional d'Informatius i Esports de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, a més un comunicat en què lamenta el fitxatge de Molina pels republicans. Per la repercussió diuen que pot tenir en la credibilitat de TV3. Creuen que malmet la independència periodística de la cadena i fa que se l'associï amb una determinada ideologia política. A banda, també critiquen que Trescat vulgui traslladar les seves delegacions de Girona al mateix edifici on hi ha també la delegació del govern. Això a Catalunya. Mentrestant, al País Basc, el PNB es mostra convençut de la seva victòria a les properes eleccions, quan falten menys de 24 hores perquè comenci la campanya electoral. Ho farà, de fet, aquesta mitjanit. El Partit Nacionalista Basc i Bildu es juguen la victòria que per primera vegada podrien portar-se l'esquerra Abertzale.
Tot i això, l'escenari polític després del 21 d'abril està força edat i beneït. Els nacionalistes bascos i el Partit Socialista s'hi sumen, tornaran a fer pinça per continuar governant com fins ara. En una entrevista aquesta nit a Televisió Espanyola, el candidat del PNB, Manuel Pradales, ha fet bandera de l'experiència i la capacitat de gestió del seu partit davant de Bildu.
Nuestra capacidad gestora, nuestra capacidad de gobernar para todos, para todas las personas, la capacidad de integrar diferentes sensibilidades, la pluralidad y la apertura versus lo que, bueno, pues parece que Bildu, que es la otra opción, que es, en mi opinión, incertidumbre, una agenda vacía respecto a contenidos concretos y riesgo.
Pradales també ha marcat distàncies respecte a l'independentisme català. Assegura que la via del PNB és la de l'expansió de l'autogovern i el reconeixement d'Euskadi com a nació dins de l'estat espanyol.
minut i arribarem a 3:45 del matí. Polèmica per un nou cas de discriminació lingüística. Aquest cop ha enfrontat l'exconsellera Gemma Geis amb la Universitat de Girona. Geis, des que Junts va abandonar el govern, va reprendre les seves classes a la UDG i va reclamar poder fer servir el català en unes proves per estabilitzar la seva plaça de professora agregada de dret administratiu. Doncs bé, el problema va arribar perquè més de la meitat dels membres del tribunal que l'havia d'examinar eren de fora de Catalunya.
El pols es va acabar decantant cap a la banda de Geis, que va poder fer les proves en català mitjançant un servei de traducció simultània. Tot i això, l'exconsellera de Recerca i Universitats va haver de sentir els retrets de dos dels examinadors. Segons explica el Nacional, en el moment d'avaluar-la li van retreure que no fes servir el castellà perquè, deien, és la llengua comuna. Van arribar a descriure-ho com una falta de respecte a l'ètica universitària. Un d'ells fins i tot va treure pit de no saber parlar català perquè, segons va dir, això demostra què és la universitat. Per si no n'hi hagués prou, després de la traducció simultània va arribar a admetre que podria haver entès el que deia Geis sense orellera. L'embolic va arribar a fer-se molt gros. Geis va demanar la recusació dels membres del tribunal per falta d'imparcialitat i també una petició de mesures cautelars al jutjat de Girona per aturar el procediment. Fins i tot es va presentar els exàmens amb el seu advocat. La tensió que es va generar va fer que finalment la secretària general de la Universitat de Girona, Cristina Sánchez, anés presencialment a les proves com a garant del procés. L'exconsellera Geis ha presentat una queixa a la sindicatura de Greuges, que ha obert un expedient sobre l'actuació de la UDG.
I quan són 6:45 del matí us expliquem que continuen apareixent nous detalls de l'entremat de corrupteles que envolten des de fa setmanes la política espanyola. Un dels casos que segueix més de prop el Partit Popular és aquell que esquitxa el xicot d'Isabel Díaz Ayuso, que hauria comès dos delictes contra l'hisenda pública. El diari Oponés revela avui que Alberto González Amador, que és el company de la presidenta madrilenya, ha admès que va ser ell qui va oferir un pacte a la fiscalia per rebaixar el possible càstig i no a l'inversa. D'aquesta manera desmunta els arguments del cap de gabinet d'Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que va defensar amb dents i ungles que havia estat el mateix Ministeri Fiscal qui havia proposat aquest acord.
González Amador l'ha desmentit en l'escrit de la querella per revelació de secrets que ha presentat contra el fiscal del cas i la Fiscalia de Madrid. Els acusa d'un delicte de revelació de secrets per haver filtrat presumptament part de la investigació contra ell. A més, en el text defensa que va afanyar-se a intentar arribar a un acord amb la Fiscalia perquè és la parella de la presidenta madrilenya i era conscient que aquest fet generaria més rebombori del que és habitual i l'impacte diria defensar-se com qualsevol altre ciutadà.
Més coses. El xef José Andrés reclama que hi hagi una investigació exhaustiva de l'atac d'Israel que va matar 7 treballadors de la seva ONG que repartien menjar i ajuda humanitària a Palestina i insisteix que no va ser involuntari, com defensa el govern de Benjamin Netanyahu.
Recordem que fa dos dies Israel va disparar 3 míssils contra el comboi, un per cada cotxe. En declaracions a Reuters, Andrés insisteix que l'atac no va ser qüestió de mala sort perquè el govern israelià, diu, els tenia perfectament controlats.
Try to be telling idea.
Van intentar avisar l'exèrcit del que estaven fent, que els estaven atacant a una zona desmilitaritzada, en una zona que controla l'exèrcit d'Israel. Sabien perfectament que el nostre equip s'estava movent per aquesta zona amb 3 cotxes blindats.
A més, en un article d'opinió que publica el New York Times, el cuiner escriu que no es pot salvar hostatges bombardejant cada edifici a Gaza i que tampoc es pot guanyar aquesta guerra deixant morir de fam una població sencera. Andrés creu que Israel no pot bloquejar menjar i medicines als civils ni assassinar treballadors humanitaris que havien coordinat els seus moviments amb les forces de defensa israeliana.
I al port de Barcelona continuen retinguts i ja van dues nits 1.500 creueristes en un vaixell pels visats falsos d'un grup de bolivians. Són una 70 de persones que tenen papers invàlids per poder entrar a l'espai Schengen. Ells asseguren que els han estafat.
Denuncien que l'agència els ha deixat a l'estacada i que els han cancel·lat els bitllets d'avió que tenien comprats per tornar a Bolívia. Segons ha pogut saber RAC1, fonts properes al consulat apunten que el vaixell seguirà avui la seva ruta prevista cap a Itàlia i que la 70 de bolivians continuaran els processos i els tràmits des de Barcelona.
Sí, 48 minuts. Bellcaire d'Empordà continua en estat de xoc per l'assassinat ahir d'un nen de 5 anys mentre dormia, ganivetades a mans del seu pare. L'home també va apunyalar la seva parella i mare de la criatura, que està ingressada ara mateix en estat crític. És el tercer menor que mor a mans dels seus pares aquest 2024 a tot Catalunya. És a dir, que des del gener ha mort un nen cada mes per violència vicària. La consellera de Feminismes, Tània Verge, En una entrevista aquesta nit al 9C de RAC1 ha demanat al govern espanyol més recursos per poder acabar amb aquests casos de violència.
Cal apuntar també els deures que té l'Estat, que la formació necessària que s'ha de fer en tots i cadascun dels jutjats, no només els jutjats especialitzats en violències masclistes, sinó que en qualsevol jutjat d'àmbit civil hi ha d'haver la perspectiva de gènere integrada per tenir en compte totes les necessitats i les situacions de violència masclista.
A hores d'ara, el presumpte agressor està pendent de passar a mans del jutge, mentre la dona continua ingressada a l'Hospital Josep Trueta de Girona en estat crític, però estable. Anem cap allà, Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. L'home de 27 anys va fer servir les claus per entrar al domicili de matinada i portava una navalla a sobre. El detingut, a qui els veïns van increpar crits d'assassí, ho va reconèixer ahir a la tarda durant la reconstrucció dels fets. Segons fons policials, l'arrestat hauria matat primer el menor. El nen tenia diverses ganivetades al pit. Després hauria apunyalat la dona de 29 anys. També l'hauria colpejat amb un objecte de ferro. Els serveis d'emergència van rebre l'avís cap a 4:45 de la matinada. La dona malferida va aconseguir sortir de l'habitatge i avisar una veïna que va trucar emergències. Cap a les 11 del matí, els Mossos van detenir el sospitós, ensangonat i amb la navalla, al poble proper d'Albons. Els serveis socials no tenen constància de cap problema a la parella. El sospitós tampoc tenia antecedents ni denúncies per violència masclista. Ahir al vespre, més de 200 persones van condemnar el crim en el minut de silenci que es va fer a la plaça Comtes d'Empúries. L'alcalde Josep Molines, visiblement emocionat, va anunciar 3 dies de dol oficial.
Deu minuts i arribarem al punt de les 7 del matí. Els vehicles amb etiqueta groga no podran entrar a les zones de baixes emissions de les grans ciutats a partir del 2028. Afectarà a la de Barcelona, però també a les que hauran de crear totes les ciutats de més de 50.000 habitants. Ara bé, en alguns casos, aquesta limitació de circulació fins i tot es podria avançar uns anys, Agustí.
Sí, concretament pels cotxes que tinguin etiqueta groga i vagin amb motor dièsel. En aquest cas, tampoc podran circular per les zones de baixes emissions a partir del 2026, quan es declari un episodi de contaminació per diòxid de nitrogen. Les ciutats de més de 20.000 habitants que superin algun índex de contaminació també hauran de crear noves zones de baixes emissions abans del 2026. Tot plegat ho inclou el nou pla de la qualitat de l'aire que el govern preveu aprovar les properes setmanes. La seva aplicació definitiva, per tant, dependrà del nou executiu que surti de les eleccions.
I un últim apunt, perquè aquest dijous arriba a les llibreries l'últim còmic de Mortadelo i Filemó. Com ja vam avançar, al Món Arracu es diu París 2024 i relata les peripècies dels dos detectius als Jocs Olímpics d'aquest estiu a París. És el còmic pòstum de l'il·lustrador Francisco Ibáñez, que va morir, recordem-ho, el juliol de l'any passat. L'obra té 20 pàgines i conté els dibuixos a llapis de l'autor. Vuit minuts i les 7.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
I a la resta dels esports, Pedrol, al marge de l'entrevista de Luis Rubiales a la Sexta, el comitè de competició ha sancionat amb dos partits el porter del Rayo Majadahonda, que va rebre insults racistes en un camp de primera federació, la tercera divisió del futbol espanyol.
Es tracta del senegalès i exporter del Nàstic de Tarragona, Cheikh Sarr. El Rayo jugava fora de casa contra el Sestao River i just abans d'acabar el porter va anar a confrontar un aficionat rival que suposadament li va dir de mico en amunt. La reacció del futbolista va ser agafar-lo de la bufanda que duia. L'àrbitre ho va interpretar com un intent d'agressió i competició, castigat el jugador amb dos partits. A més, també han donat per perdut el partit al Rayo Majadahonda per 3-0. Li han tret 3 punts i han multat també el club amb 3.000 euros. Competició també ha castigat l'equip rival, haurà de jugar els dos propers partits a porta tancada i haurà de pagar, a més, una multa de 6.000 euros.
Alguna cosa més?
Doncs sí que el PSG i el Manchester City, és a dir, els rivals del Barça i el Real Madrid als quarts de final de la Champions, han guanyat els seus partits, els que van jugar ahir, els de Luis Enrique, s'han classificat per la final de la Copa, mentre que el City va golejar 4-1 l'Aston Villa a la Lliga amb 3 gols i exhibició inclosa de Phil Foden.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7 i les 7.
RAC 1.
Has deixat de prendre llet perquè et causa malestar? A Ametller Origen recuperem la llet fresca amb proteïna A2 que bevien els nostres avis. La llet llet de Ametller Origen és vintage, però mola, perquè és, segons diversos estudis, naturalment més digerible.
Descobreix la nova gamma de llet fresca i iogurts llet llet, així com els seus beneficis a lletllet.cat.
Les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya el 13 i 14 d'abril. Viu espectaculars curses de resistència de prototips i GTs. Accedeix al paddock La Graella i visita el Pit Lane. Tot a partir de 12 euros al cap de setmana. Entrades a circuitcat.com.
Nous aires i nova promoció de primavera a Montse Interiors. La primavera ja és aquí i ara és el millor moment per renovar el teu llit amb un 20% de descompte extra a fundes nòrdiques i llençols de fabricació pròpia amb Montse Interiors. Promoció vàlida de l'1 al 21 d'abril a les nostres 27 botigues i a montseinteriors.com. Consulta condicions. Montse Interiors. La primavera a casa teva.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac. El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona, Xavi Bundó com a mestre de cerimònies i les actuacions de Pol Cim i Maria Jaume. Si no t'ho vols perdre, encara ets a temps d'apuntar-te per assistir a la gala. Entra a rac1.cat i omple el formulari per viure amb nosaltres la tercera edició dels Premis Drac. RAC 1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, FIAC Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
78.860. 7, 8, 8, 6, 0.
Sèrie
22, 0, 2, 2.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
6 i 56. I aquesta hora així és la gent, la secció del Marc Artigau en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, la Tea.
La Raquel és atea. M'atreviria a dir que molt atea. Creu que la idea d'un Déu superior respon a una por atàvica de tots els humans, que la millor manera d'escapar és imaginar una altra existència amb premis i càstigs. L'Uri, en canvi, és creient. Potser no molt creient, però hi creu. Té el do de la fe. L'han educat en el cristianisme. De jove anava més a missa, però creu que la figura de Jesús és revolucionària. Un pot enamorar-se de qui vulgui. La Raquel i l'Uri ho van fer tan bé com van poder. Es van casar pel civil, però semblava una església. Es van hipotecar com si fos l'extrema unció i quan van tenir la criatura van començar els dubtes. Primer el nom, els va costar, però es van posar d'acord. Després l'educació. Aniria a la pública, però l'Uri volia, sobretot la família de l'Uri, que tingués una educació cristiana. La filla va començar catequesi i no se sap per quin estrany motiu la Raquel va començar a sentir la crida de Déu mentre que l'Uri, a mesura que llegia tot el que s'havia d'aprendre a la nena, li semblava que la fe era absurda. La fe, entre ells, transitava com les partícules més elementals.
I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dijous.
Si tienes uno de esos días en los que te apetece evadirte algo ligero y entretenido, la serie Palm Royale es una buena opción. Está ambientada a finales de los años 60 en Palm Beach, donde hay un club exclusivo de socias ricas riquísimas de la alta sociedad con todo el tiempo libre del mundo en el que quiere entrar Maxine, dispuesta a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Es una comedia con tintes de crítica social, con una estética similar a la de Barbie, llena de colorido, cócteles, desfiles y peinados imposibles con un reparto de lujo. Kirsten Wiig y Laura Dern, que también son las productoras de la serie, Allison Janney o la mítica Carol Burnett. Como curiosidad, Ricky Martin, Living la Vida Loca, ese también tiene un papel. Ideal para pasar un buen rato. Palm Royale está en Apple TV.
Y ahora anem amb el diàleg. Marc Segués, bon dia.
Bon dia. A alguns periodistes de la COPE els convindria una classe de repàs de les frases fetes a espanyoles.
Lo tenemos, pero ojo, queda el segundo tiempo. Un minuto, 10 segundos para llegar al descanso. España 20, Eslovenia 12. 8 arriba, pero hasta el final el toro todo es rabo, ¿eh?
¿Pero qué dices?
Pero hasta el final el toro todo es rabo, ¿eh?
Hasta el rabo todo es toro, ¿no?
Eso, ya.
Hay algunos periodistas que parecen periotontos.
I sabíeu que els tiets no són catalans, sinó que són un grup de música grec? Almenys això és el que pensa l'Adrià García.
Per exemple, Lluís Llach s'unirà a The Tiets. Ells cantaran un dels temes dels maratonins.
Ui, em sembla que t'has equivocat.
I el Sergi Mbúdio està cansat i comença a confondre lletres.
A primera, Iagoba Rastre. Iagoba Rastre deixarà l'Osasuna a Rasate.
Escolti, deixi-ho estar.
Estàs buscant una moto? A Motos Balart t'ho posem fàcil. Visita'ns i descobreix la nostra àmplia gamma de motos Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Ara som més a prop teu que mai. Noves instal·lacions a Barcelona o carrer Calvet 49. I també, com sempre, a Barcelona o carrer Còrsega 201. I a l'Hospitalet Avinguda Isabel la Catòlica 4. Motosbalart.com.